TV3 Ràdio. De 8 anys amb tu. Som grans.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. I TV3 Ràdio.
Aquesta hora refresca aquí a l'Oasi. Per això estem encenent un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una història.
La ràbia continguda el porta a fer esclatar un caramel de clorofil·la que du a la boca. Dos queixals salien per esmicolar-lo sense pietat, sense esperar que siguin les onades de saliva i l'erosió dels cops de llengua els factors que el fonguin. Només se'n salva un petit trosset, que s'allotja en un racó minúscul entre molars, en un solc bucal que ni tan sols el propietari de la boca sabia que existia. Per cert, el coneixes? Te'l presento. Es diu Joan i és al volant d'un Seat León. Està irritat perquè està desorientat i té pressa, trobant-se cada vegada més perdut i arribant cada vegada més tard. La desesperació del Joan és tanta que se'n passa l'orgull i para a preguntar. Ho fa amb discreció, aturant-se en un carreró poc transitat i adreçant-se a qui sembla prou veterà per donar-li indicacions precises amb coneixement del territori. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Oasi, una setmana més, l'Oasi d'IB3 Ràdio, el lloc més remot possible i alhora l'espai radiofònic on ens fem companyia en fotent-nos del que passa al món per treure-li ferro a l'actualitat. Avui és 23 d'abril, si esteu escoltant el programa en directe, és allò amb rigor. Avui és 23 d'abril, perquè aquesta setmana estrenem diumenge matí. Normalment, l'Oasi és un programa que s'emet els dissabtes al vespre, dissabtes a les 10 de la nit. Però avui és una excepció. I mira, no sé si és perquè és Sant Jordi o perquè és un dia especial, però la qüestió és que avui anem diumenge matí. I el llibre d'estil diu que, quan és Sant Jordi, no es pot parlar d'altra cosa. Així que farem una profunda reflexió sobre l'hàbit de la lectura fins que tu et sentis fatal per estar escoltant la ràdio en comptes d'estar llegint un llibre. Connectarem també amb el nostre corresponsal a les Pitiuses, Naxel Camarasa, que ens portarà l'última hora sobre l'actualitat d'Eivissa i Formentera i suposo que acabarà parlant també de les seves neures, perquè té aquell caprici de voler ser president del Consell Insular d'Eivissa. No sé per què té aquest vici, vol presentar-se a les eleccions i a veure com li va. Dedicarem també uns minuts de meditació radiofònica a l'inspector d'Hisenda, que ja s'està mirant les primeres declaracions de la renda d'enguany, Masquí. No sé si és el teu cas, si tu ja l'has presentada o no, o si fa com fa la gent de bé, que és esperar-se a l'últim dia, a l'última hora. Poseu-vos còmodes, arraulim-nos junts i fem-nos costat durant la propera hora. Els vostres anfitrions en aquest racó perdut i distant serem jo mateix, Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra de la que no em puc desempallegar, encara que vulgui. I recordeu que si voleu rebre cada setmana el link per escoltar l'Oasi online, i així no estar pendents de si aquesta setmana va dissabte, aquesta setmana va diumenge, per no marejar-vos, el que podeu fer és entrar a l'adreça ja.cat/l'Oasi, amb una L davant, i deixeu el vostre correu electrònic i d'aquesta manera cada inici de setmana rebreu l'enllaç per escoltar-lo quan us vingui bé.
Això és intolerable.
L'actualitat passa de llarg de l'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Com dèiem, avui és Sant Jordi. Si estàs sentint el programa en directe, va bé, perquè aquesta setmana estrenem en diumenge i és abans que surti el sol. Però si ens escoltes al vespre a la carta i no hi has caigut fins ara, en què és Sant Jordi? Segurament vas tard. Segurament vas tard. Potser si t'afanyes encara trobaràs una rosa mig pensida de les que els venedors no han aconseguit col·locar i la podràs comprar a meitat de preu. Un xollo. La teva parella t'odiarà per no haver pensat en ell abans, però potser et perdona per l'estalvi aconseguit. Una cosa compensa l'altra. Més tal com està la inflació, segur que és un detallàs, l'austeritat domèstica. La llegenda de Sant Jordi aconsegueix una cosa extraordinària, que és que aconsegueix fer enfadar tots els col·lectius existents. A tots alhora, eh? Amb una sola història, tots enfadats. Fa enfadar els col·lectius feministes perquè un cavaller del patriarcat rescata una dona. El cavaller de Sant Jordi és una mica seria el Will Smith d'en Tubi. A la princesa li ofèn la família, li ofèn que la família l'entregui a una bèstia com a berenar i el cavaller, patapam, bufetada al canto del dragó. A banda d'enfadar les feministes, també fa enfadar el col·lectiu d'animalistes per matar dracs amb arma blanca. També fa enfadar el col·lectiu de vegetarians perquè s'hi menja carn, carn humana, concretament, la de les filles sacrificades fins que arriba el cavaller. I fa enfadar el col·lectiu de botànics perquè una rosa que brota d'un toll de sang els trenca absolutament tots els esquemes. La llegenda, doncs, la deixarem de banda perquè només porta conflictes. Però ens quedarem amb la tradició. Oh, quin dia més maco, eh? Flors, paradetes guarnides, piles de gent ben arrambada, sense mascareta, perquè ja no cal portar mascareta. Tothom allà remenant llibres, encara que hi hagi una onada de Covid així que ja està rondant una altra vegada. És tot preciós, és preciós. El llegir té una bona fama que no vegis. Llegir és important, llegir és sa, llegir és bo. Bé, depèn. No? Depèn de què sigui el que llegim, no? Vull dir, si un dia arribes a casa i et trobes el teu fiat adolescent llegint el Mein Kampf, doncs potser no et semblarà tan sa ni tan bo això de la lectura. No deies sempre que llegís, papa? Doncs ara no sé de què et queixes. Em deixes la fulla d'afaitar? Estic pensant en un canvi de look. Que, per cert, Adolf Hitler era un dictador sanguinari, però alhora era un geni del màrqueting, eh? El tio organitzava fogueres on cremar-hi llibres, però ell editava el seu. Una manera una mica descarada d'acabar amb la competència, però efectiva. És efectiva, no se li pot negar. Hi ha prescriptors, això és una altra plaga que apareix per Sant Jordi, que és que la gent que llegeix ha de fer avinent que llegeix. Ho ha de dir en veu alta tant com pugui. Que no passi desapercebut. Jo llegeixo molt, medalleta. Fan recomptes de quants llibres duen aquest any. Se'ls saben, eh? Si t'ho has fixat, jo ja porto 27 llibres aquest enguany. Enguany 27 llibres. Però què passa? Que feu un Excel? Porteu el compte? Com pot ser això? Que passa un revisor per casa a demanar-te un desglòs? O què passa? Pengen retalls a Instagram, la gent que llegeix molt, penja retalls a Instagram, com si fos un gran mèrit fer una foto amb el mòbil a una cosa que ha escrit algú altre. Duen sempre un llibre al bolso, també, perquè tothom s'adoni que no pot estar-se'n, necessita consumir lectura. Això té un nom. Això té un nom i se'n diu addicció. I hi ha clíniques per a aquestes dependències. I una altra cosa que fan sovint és recomanacions. Recomanacions editorials, sovint no sol·licitades. Una cosa és que un amic et digui recomana'm alguna cosa, una novel·la xula. Però els hàbits lectors te'n recomanen encara que no els ho demanis. Has de llegir Canto jo i la muntanya balla. Perdoni. Jo és que només sóc la cartera i li venia a entregar una carta certificada d'Hisenda. No, de debò que t'encantarà. Canto jo i la muntanya... Escolti, diria que és una multa per impagament de l'IVA trimestral. Literatura de primera, ja m'ho agrairàs, ja m'ho agrairàs. Però què llegim quan llegim?
Entre els 13 i els 14 anys comencen a endinsar-se en el món de la lectura.
Són novel·les d'aquest tipus de ciència-ficció i d'aventura que agraden a tots els públics. Moltes vegades s'introdueixen a partir de Harry Potter en aquest món fantàstic que realment els enganxa.
Ja, és que els mons fantàstics tenen molta tirada perquè l'escapisme ja ens inspira des de ben joves. Ja no volem saber res del món aquest, de veritat, eh?
També triomfen els llibres dels youtubers.
Però bé, i això és el meu llibre!
Però bé, no m'apareix mal entrada al món de la lectura. Sempre que a algú li interessi un llibre, no? És una bona manera d'enganxar-lo a la lectura.
D'enganxar-lo, eh? Volem que s'enganxin, volem yonquis! Si dius això de qualsevol altra cosa, t'empresonen, però... quan és la lectura, doncs està bé. Es veu que és una excepció psicològica, pel que sembla, l'addicció a llegir.
I d'entre els que s'hi enganxen, hi ha gustos per a tot.
Per ara, sobretot, misteri i novel·la policiaca.
Me gustan mucho las novelas románticas.
Lo que me llegeixo es manga, més que res, manga japonès.
Bé, el manga no sé jo si compta com a llegir, vull dir que allò està ple de dibuixets.
Però el que més demanen els joves d'uns 18-20 anys és la ciència-ficció i la fantasia. En aquest sentit, torna a triomfar Stephen King i també altres clàssics.
Ara mai llegia llibres de Juego de Tronos.
Alguns van a la llibreria a demanar recomanació, però la majoria...
Por redes sociales.
Por xarxes socials, més que res.
No, doncs tenim un problema, perquè no podem conèixer què ens recomanen per xarxes socials si ens passem el dia llegint. No, és que si de debò estimeu la literatura, menys novel·les i més Instagram.
Ya no recuerdas qué es el silencio sin el rumor del miedo.
La poesia, un gènere que també ha revifat amb les xarxes socials.
El tall del deseo.
És veritat que és un gènere que bé que està molt viu ara mateix entre la gent jove.
No són majoria els joves lectors.
Però els que són lectors i lectores ho són molt, i llavors tornen, repeteixen i són grans lectors.
Per això, diu, cal cuidar-los. Són els lectors del futur.
Bé, no cal protegir-los. Si llegeixen tant, ja s'espavilaran sols, que estaran preparadíssims i preparadíssimes. Ai, quin dia més preciós és en Jordi. Oh, mira, fixa't. Oh, és que és mirar un poc els carrers i veus la gent amb uns somriures, una alegria. Bé, Sant Jordi o el Dia Mundial del Llibre, segons el grau de catalanofòbia de cadascú, eh? Amb el nom que vulguis, la qüestió és que és el dia gran de la literatura. I en tots els gremis, en tots els àmbits, en tots els subgrups socials que ens hem arribat a inventar, sempre hi ha una constant innegable: l'egocentrisme. Res agrada més a un grup de quarantons que parlar de la seva crisi dels 40, res agrada més a un grup de boletaires que parlar de bolets, res agrada més al món literari que xafardejar i criticar els escriptors o escriptores de moda que no siguin presents en aquella conversa. És així com va la cosa. Als països on es llegeix més, no queda clar si és per devoció literària o perquè no els arriba tan bon wifi com aquí. Això encara no s'ha acabat d'aclarir. Potser és que allí ja voldríem mirar vídeos de YouTube banals un darrere l'altre com nosaltres, però els falten megas. Als països nòrdics la cosa canta. Vull dir, a Finlàndia, Suècia, Dinamarca, allà s'hi llegeix. Per què? Perquè fot un fred que pela i no es poden passar les tardes a la terrasseta fent cerveses. Em sembla que això és una altra evidència científica d'una força argumental irrefutable. I a Espanya la mitjana de lectura és d'un sol llibre a l'any per persona. Però, ojo, un sol llibre. Alerta! Potser és un llibre d'aquells gordos, un totxo del George R.R. Martin o un d'aquests toms enciclopèdics del Tolstoi.
Pel volum que tenen, aquests llibres fan respecte.
Vull dir que aquests estudis criminalitzadors s'haurien de contrastar. Potser si es comptabilitzés la lectura a pes i no per peces, la cosa canviaria. No? L'estadística seria diferent. O potser simplement canviaria si deixéssim d'evangelitzar amb les bondats de la lectura i simplement deixar a disposició, en el format que sigui, en paper o en electrònic, en forma de prosa o en forma de tuit, i dedicar menys temps a la flagel·lació quantitativa i més a deixar córrer la lliure voluntat de coneixement de l'individu.
Previously. A l'Oasi.
Surt molt a compte vacunar-se, això sí, surt molt a compte vacunar-se perquè alguns il·lustrats asseguren que amb la injecció ens posen un microxip. El problema del microxip és que és de Microsoft i, per tant, es penja cada 2x3, una mica com li passa al Windows.
Estic cremat, eh? Estic cremat al tanto, eh?
La principal crítica que estan rebent les farmacèutiques és que t'injecten un microxip al braç, però que quan se li acaba la bateria al xip, tens un problema.
No viene el cargador. Esto es algo que está levantando muchísimo revuelo, claro. Pero ya es algo que tenemos que ir asumiendo. Este dispositivo no viene con el cargador dentro de la caja. Habría que comprarlo aparte.
Ah, clar, aparte. Sobre aparte has de comprar el cargador. No, te la colen amb la vacuna, però te la claven després amb els accessoris. Això ho passat sempre. Ja ens ho coneixem.
Taca los ous!
L'Oasi.
Me cago en la mare que ho va parir.
En Joan, el conductor que s'ha aturat a preguntar, obté resposta. Sí, mira, surts per la primera a la dreta, agafes la segona entrada, després del semàfor, trires rotonda amunt fins que vegis una avinguda ampla, 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 la reconeixeràs perquè és ampla, i la creues fins que trobis una benzinera. El Joan pren notes mentals a gran velocitat. La capacitat de retentiva d'una persona es maximitza quan hi ha alguna cosa en joc. En aquest cas, l'animadversió per atendre algú donant indicacions orientatives que el posa dels nervis.
Ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi. Cada dissabte a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. 18 anys amb tu.
Hi ha molta gent jove que surt. La qualitat és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estils. Abans, el que xerraven abans, hi havia pop rock, heavy, i ja està.
Els músics i els seus ecos.
Ara mesclem més electrònica, folk...
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
I molt.
A més, jo sempre ho he dit, un dels baremos és estendre de música.
Diorama.
Si és estendre de música, hi ha moviment, que veus que reposen guitarres, sí. Que tal, això vol dir que els grups estan crescent a tope.
De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre, amb Mònica Borràs.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio. serveis informatius.
Tomeu, sempre xiula, sempre canta.
Ja estona, t'estia sí. El moment ja de que va amb un pot de musiqueta de cap de setmana i és el moment un pot d'estar relaxats, no?
La gran vida. El magazín dels caps de setmana de 9 a 12 a IB3 Ràdio.
Estic bé. Quan siul i cantes per t'estim bé.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Ronda de corresponsals. Connectant amb els corresponsals aïllats. Establint connexió des de l'Oasi. Connexió remota establerta.
Seguim en aquesta jornada de diumenge, dia de Sant Jordi. Segurament a aquesta hora molts i moltes us esteu preparant per aquesta jornada tan, tan bonica, tan preciosa, amb aquesta fama tan, tan no sé si merescuda, però té la fama, si més no. I no sé si l'Excel Camarasa, el nostre corresponsal a les Pitiuses, és de celebrar Sant Jordi. Com estàs, Excel?
Hola, bon dia, Adrià. Molt bé, molt bé. Sí que sóc de Sant Jordi, eh?
Sí, eh?
Sí, em sembla una operació de màrqueting bastant bona i que compro... Abraço, sí, de manera bastant
crítica,
contenta.
De manera crítica.
Sí, vull dir, que toca fer això, doncs fem això. Vull dir, jo sóc d'aquests que compro llibres només per Sant Joan. Ai, per Sant Jordi, vull dir.
Ah, val, anava a dir per Sant Joan, també hi ha
no,
gent.
No, per Sant Jordi.
Compres llibres per veure-te'ls. Molt bé.
Sí, per Sant Joan toca comprar cavalls, per Sant Jordi toca comprar llibres, llavors jo compro llibres, que no vol dir que me'ls llegeixi, però sí que és un dia que, això, em deixo emportar una mica per la moda, per la dinàmica festiva, i m'agrada passejar, remenar i comprar algun llibre que queda preciós a l'estanteria, a la prestatgeria.
Sí, és molt bonic. Ja, és el dia en què hi ha un nou llibre que s'incorpora i que es retroba amb llibres anteriors que encara no t'has llegit.
Correcte. És el dia aquell que tu fas balanç i dius, efectivament, un any més sense haver llegit cap llibre. I així vas engreixant l'espai dedicat a aquests llibres que esperaran eternament a que tu et decideixis a escollir-lo. Un d'ells estan com allà tremolant cada any, aviam si els agafaràs o no, i poden estar tranquils perquè ja els he dit que no els penso agafar.
Això sí, habitualment els poses en un prestatge que tu els tinguis ben a la vista mentre ets al sofà mirant la tele o llegint tuits.
Clar, perquè sobretot fan bonic, vull dir, passen... O sigui, els llibres formen part de la decoració d'una casa. I més, si tens una casa molt gran com jo,
clar,
doncs a part de quadres i tot, has de tenir doncs una bona prestatgeria, una bona biblioteca, perquè fa bonic i dona això, la sensació de que ets un intel·lectual i clar, que la gent quan vingui a casa i tens convidats i això, doncs una gran biblioteca amb llibres... no ens queda bé, no ens enganyem, diria, queda bé,
fa
sempre
bonic,
està bé.
Sí. Fa bonic i fa bulto, perquè això, la gent que teniu tants metres quadrats de vivenda, necessiteu coses per omplir, i llavors una cosa que faci bonic i faci bulto és perfecta.
Clar, la paret buida, la paret blanca buida és com molt freda, dona poc caliu, aleshores sempre hi ha aquella estratègia que utilitzem, en el meu entorn s'utilitza bastant, que és allò, deixar un parell de llibres estratègicament doncs, sobre el braç del sofà, sobre la taula de centre, com que els has estat remenant de manera recent, per dir-ho així, però sí, viuen allà, vull dir, ells ja tenen allà la seva vida i no els toques mai, saps? És simplement per aparentar, bàsicament, que és del que visc jo, saps? I els llibres m'ajuden molt, per això jo per Sant Jordi sempre vull col·laborar amb els professionals, amb escriptors, amb editorials, amb biblioteques que òbviament m'ajuden molt al meu dia a dia, a quedar bé amb els altres, i per tant jo també vull aportar el meu granet de sorra, només faltaria.
Està molt bé. I tenir aquell punt de llibre que és el cap de lata, que està a la primera pàgina, enganxat a la solapa.
Sí, perquè és que hi ha una cosa que ho diu jo, que són aquestes portades que tenen... com ho explico això? Contra... És a dir, que pots fer servir part de la portada com a punt de llibre?
Sí.
Però ja només com les primeres 10 pàgines.
El folre del que seria la tapa.
Sí, la tapa entra dintre de la primera pàgina, es doblega i entra dintre de la primera pàgina.
Sí.
Llavors això serveix, és molt útil, però només 10 pàgines.
Ja.
Quan comences a fer la pàgina 20 ja queda malament.
Mm-hmm.
I és clar, una cosa que em fa ràbia. Des d'aquí, editors, deixeu de fer aquesta tapa interior.
Canvieu el disseny o feu una tapa interior que sigui com un llençol, no? Que es desplegui moltíssim, que tingui molts metres perquè puguis arribar a qualsevol pàgina.
Que sigui una altra història interna. Mira que bé. I pots llegir llibre horitzontal i vertical.
Estàs innovant aquí, eh? Estàs donant idees, eh?
Soc un creatiu...
Ets imparable. Ets imparable.
Ets imparable. Sí.
Però tu de què ens volies parlar? Digues.
Vinga, jo, com saps, avui m'ho he pres, diguem, lliure, perquè avui és Sant Jordi i avui hem de celebrar el que s'ha de celebrar, però des de fa un temps jo que estic treballant, com bé saps, per assolir la presidència d'Eivissa, vale?
Sí.
del Consell Insular, doncs bueno, sembla que aquests darrers dies les coses, políticament parlant, aquí a l'illa estan una mica més tranquil·les. Ja fa com 2 o 3 dies que no tenim cap polèmica, cap escàndol, res de corrupció ni res de res. I jo, doncs, ho he aprofitat aquesta treva, aquesta tranquil·litat, perquè sembla que sé que és com la calma abans de la tempesta final, doncs per seguir treballant. Vale? La setmana passada, en aquesta secció, et vaig avançar en exclusiva als 2 companys de viatge, a les 2 persones que m'acompanyaran en aquesta aventura política. Si ho recordes bé, Adrià, són Adri Contreras i Madame Butterfly, la tartamuda del Beverly. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta notícia, aquest anunci en exclusiva, doncs ha corregut moltíssim. S'ha fet viral,
sí?
Fins i tot diria jo. Ha despertat l'interès d'altres mitjans de comunicació que s'han volgut fer ressò de la nostra iniciativa i això, òbviament, ens dona empenta per seguir, doncs això, treballant per assolir el nostre objectiu, que no és altre que manar a Eivissa.
Una cosa, s'ha fet prou viral com perquè aquestes 2 persones sàpiguen ja que van a les llistes?
Sí, els hi ha arribat.
Val.
I jo he pogut contactar amb elles i confirmar-los que efectivament han estat escollides, tenen la sort i el prestigi d'haver estat escollides per mi mateix com a companys de viatge en aquesta aventura política.
Mm-hmm.
Com et deia, hi ha hagut bastant ressò i hi ha diversos mitjans que s'han interessat per conèixer la història d'aquests companys de viatge. Un canal com 13 Televisió, una referència, va entrevistar l'altre dia el nombre 2, a l'Adri Contreras. Ara, després de parlar amb ell, ja et puc dir que sé el seu nom, es diu Adri Contreras. I li van preguntar pel seu debut en política, una mica, doncs, quines intencions té i què fa o què té previst fer en aquesta campanya electoral i si governa.
Mm-hmm.
He fet un petit extracte de l'entrevista del que va explicar. Vale? El primer que vull destacar és doncs, la nostra relació. Això, com bé saps, és un partit presidencialista, vale? Per tant, si vols seguir viu, ja saps que m'has de tractar bé. Vale? I això és una cosa que l'Adri molt clara.
Tenemos una relación muy buena, yo le tengo cariño y él me tiene cariño y ya te digo, las distancias cortas es como se le ve. Un tío muy risueño, muy divertido, que se ha tirado bromas todo el rato, que es muy sincero y ya te digo, yo por mi parte, encantadísimo, le tengo muchísimo cariño y voy a estarle muy agradecido siempre.
Això és el que diu l'Adrià sobre, sobre mi. Sobre el seu fitxatge pel meu partit, explicar-te que Adri Contreras també és un assidu al Beverly. Vale? Allà, de fet, vaig veure per primera vegada les seves habilitats i va ser quan vaig decidir apostar per ell. Com no pot ser d'una altra manera, Adri agraeix el suport que li ha donat tota la família de l'Oci Nocturn.
A tots els considero mis amigos. He vivido la experiencia más bonita de mi vida junto a ellos.
És així. Ja saps que la nostra estratègia passa per extorquir directament les persones poderoses que són habituals del Beverly. No ens n'amaguem d'aquesta estratègia. I, lògicament, és una mica polèmica, jo ho entenc. I
perquè és innovadora, perquè la gent sempre es posen molt de cul a la innovació.
Perquè no estan preparats per que vingui aire fresc a renovar
tenen
la por, política.
Tenen por de la intel·ligència artificial, tenen por de l'extorsió als famosos. No sé per què.
Sense cap mena de sentit. Si fessin les coses bé, no hi hauria per què extorquir-los. Ara bé, si tu ets un assidu al Beverly amb algunes filles una mica complicades, doncs això dona via lliure a que possibles persones amb algun interès puguin aprofitar-se'n. Vale? Això és el que farem, i no ens n'amaguem. I, lògicament, com molt bé ha de fer un periodista, se li va preguntar a l'Adri Contreras sobre aquesta qüestió que, com et dic, ha generat certa polèmica. Però la seva resposta és força contundent.
Y me dijo que estaban trabajando, llevaban meses trabajando en un proyecto muy ambicioso y que que querían comentármelo y que me veían, o sea, que encajaba mucho en ese proyecto, y la verdad es que me flipó. O sea, no quise emocionarme mucho porque sabía que era muy difícil, o sea, sabía que era un proyecto súper ambicioso y no quería ilusionarme por si acaso luego no salía.
L'Adri, com veus, està plenament implicat, convençut de que el que fem servirà per guanyar aquestes eleccions, i tu potser penses que què passa si, jo què sé, la policia algun dia intervé al Beverly, o si hi ha algú que ens denuncia per extorsió i ens detenen. Doncs cap problema, ho tenim tot pensat.
Pues bueno, asumirlo cuanto antes, acción, reacción, y ahora pues hacer otro equipo de cero.
Clar, si cauen uns, doncs entren uns altres, perquè nosaltres ens estem convertint ja en un exèrcit. Acció-reacció. Això és allò que els intento traslladar als meus companys, vale, de la llista electoral, perquè poden caure alguns soldats. Òbviament jo no, però poden caure alguns soldats rasos, però...
Clar, ells han de saber que són carn de canó, que són peons sacrificables, eh?
Clar, perquè estan treballant per mi i pel meu projecte. Per tant, això és el que hi ha, vale? Però estan molt implicats. I l'Adri també parla sobre una mica sobre el futur, sobre si es veu durant molt temps, doncs això, extorquint i dedicant-se a aquesta feina. I sembla ser que ho té bastant clar.
Ya te digo, con los pies en el suelo, sabiendo de dónde vengo y muy, muy tranquilo, sobre todo. Y con muchas ganas de seguir, porque es que me encanta lo que hago.
Clar, és que és realment apassionant el que fa. Li he donat una feina que a molta gent li agradaria. Ell és l'afortunat i ell ho valora, ell té en compte que és l'elegit i, per tant, està disposat a remar fins on faci falta. ¿Vale? Això jo ho valoro molt, aquesta implicació de l'Adri, per això vaig decidir donar-li el nombre 2 de la llista electoral.
Està molt bé i és molt emocionant, se'l veu molt il·lusionat. Vull dir, jo no m'esperava que bé, algú com ell tingués aquest delit, no?, per entrar en política i, a més, de la mà d'un projecte tan, diguem-ne, peculiar com seria el teu, no?
Ambiciós,
molt honest, això sí, no se't pot negar, no? És a dir, que el teu programa és...
Tot.
Exacte, transparent, vols entrar a les institucions per aprofitar-te'n i ho dius clarament i utilitzant a tot el que faci falta, incloses les persones.
Clar, ja diu el meu eslògan, primer president, després la gent. Vull dir, jo vaig de cara, Adrià. Aquí hem vingut a manar, hem vingut a beneficiar-nos del poder i la gent hi està d'acord, perquè la gent, doncs, és bona gent. La gent d'Eivissa és bona gent i creu que hi ha d'haver un canvi al capdavant de les institucions, perquè els que hi ha ara, doncs, no els acaben de fer. Qui no té un procés obert allà el té aquí. Jo sóc una persona neta, I això la gent, doncs...
Neta, perquè és neta, i això ho poden corroborar al Beverly, no? Perquè sempre abans d'entrar has de passar per un bidet que tenen allà.
Correcte.
Vull dir que ets una persona neta de manera contrastada.
De dalt a baix, i tinc 7 lavabos a casa.
Exacte.
Poca gent trobaràs que pugui ser tan neta, més neta que jo, eh?
Mm-hmm. No, a veure, jo evidentment no em puc posicionar, però entenc que la teva proposta política és, si més no, s'ha de tenir en compte en el sentit de que la gent s'omple molt la boca de és que aquests polítics sempre estan mentint, són uns hipòcrites. Bueno, no és el teu cas. No és el
Correcte.
Teu cas.
Correcte.
No menteixes. És veritat que no proposes pràcticament res que sigui legal, però mentir no menteixes.
Ara et proposaré, faig algunes propostes, si et sembla, Adrià. He començat a preparar el programa electoral, vale?
Ai.
Sí. Tot just començat, eh? Vull dir,
falta un mes,
encara l'hem de treballar. Per fer-ho ràpid, mira, sector primari, iniciatives, cap ni una. Aquí a Eivissa no n'hi ha, són folcots, no m'interessa. Vale? És així?
Vale.
O sigui, hem d'anar al nínxol de mercat. Hem d'anar a buscar els vots allà on ens interessa.
Sí, no perdrem el temps aquí. Sí, val.
Bueno, doncs quatre pagesos, doncs pobres homes o dones, que vols que facin més del que fan, no poden fer, no els puc ajudar. Vull dir, haver escollit Ceutaler, és que això és el que hi ha. Sector indústria. Volem diversificar la producció. Què farem? Dedicarem-nos a fabricar material per platges. Hamaques, parasols, velomars, tot això. Per què? Perquè enllaça amb la següent proposta, turisme i serveis. Vull posar hamaques gratuïtes a les platges pel turisme de gatera. gent que gasta tants diners en cubates i droga se'ls ha de respectar. Necessiten descansar per reinvertir el dia següent, continuar reactivant l'economia.
Exacte, clar, necessiten refer-se de la nit anterior per seguir enriquint el territori.
Correcte. Això és redistribució de la riquesa, vale? De fora cap a dins.
És d'esquerres, eh? Això que estàs dient és d'esquerres.
Som de centre, liberal, aquí, Adrià. Aquí ni esquerres ni dretes. Som de centre. No ens agraden els extrems perquè els extrems es toquen, Adrià. M'explico?
Sí, sí, t'expliques.
Aleshores, aquesta gent que ve de fora i que porta els seus diners i se'ls gasta única i exclusivament en cubates i droga, per què els hem de menystenir? Al cap de la nit són molts diners. És la seva cultura, posem-los-is-los les facilitats. També perquè puguin descansar.
L'única pega que és veritat que aporten, diguem, deixen doblers, però també és veritat que en substreuen, perquè fan molt gasto en atenció primària. Ja es gasta molt en punts de sutura, no, en comes etílics.
Però aquesta mesura disminuiria notablement aquesta factura sanitària. Per què? Si dorms en una vorera, t'aixecaràs amb el d'esquena. Si caus pel carrer, malament. Si tu tens una zona habilitada per anar a dormir i a descansar, descansaràs com un rei, t'aixecaràs bé el dia següent i podràs seguir reactivant l'economia de l'illa i tornar a començar. Això és el que volem.
Val. I algunes d'aquestes hamaques, totes anirien a platges o també tens previst posar-ne algunes al voltant de les piscines per si hi ha alguns d'aquests engatats que fan balconing?
Doncs és una bona opció. Apunto aquesta aportació perquè em sembla realment interessant. De fet,
perquè puguin rebotar...
Ja, clar, en un disseny ergonòmic, hamaques ergonòmiques, vale? I en aquests casos podríem fer hamaques para-xocs, vull dir, perquè puguin, diguem, esmorteir un cop d'una caiguda de diversos metres d'alçada. Em sembla molt interessant i crec que si fem una aposta clara per la I+D, podem desenvolupar a Eivissa indústria d'hamaques intel·ligents.
Clar, és que aquí hi ha una necessitat, que és uns airbags de piscina.
I música, jo què sé, per diguem, acomodar encara més el borratxo que està dormint.
Música fúnebre, per exemple.
Estaria bé. No sé, són algunes idees que m'estan venint al cap, que hem d'acabar de tancar amb els nostres companys.
Sí, sí.
Tinc alguna cosa de cultura, també, que seria, per exemple...
Què tens?
Fomentar el consumisme massiu a nivell cultural.
Val.
Vull dir, difondre aquesta idea.
Fomentar el consum de teatre, de música, de cambra...
Massiu a saco.
Val. Vale?
Tot sigui per reactivar l'economia.
I com ho fomentes? Després, a punta de pistola?
No ho sé, això ho hem d'acabar de... Ja et dic que està una mica verda encara aquesta iniciativa, aquesta proposta. Tema esports, ja t'ho vaig dir, la Kings League arribarà a Eivissa de la mà d'Adri Contreras, ja t'ho vaig explicar, que tindríem un partit aquí amb un estadi propi que construiríem també.
Això posarà en el mapa Eivissa, eh?
Clar. Després, en matèria d'igualtat i de...
Ai.
Igualtat, sí, anava a dir gènere, però no igualtat. Què et semblaria la idea...
Ai.
De que els establiments només tinguin un bany obligatòriament. Un bany. Igualtat. Tothom ha d'anar al mateix lavabo, al mateix quarto de bany.
Val. Seria... El que passa és que llavors s'hauria de decidir si és un... És a dir, ara tenim... habitualment hi ha dos banys, no? Pel gènere masculí, el gènere femení, o el que això sigui avui en dia.
Jardinet.
Però, clar, tenen unes particularitats, que és que uns estan nets i uns estan bruts. Llavors, si només en deixéssim un... Quin deixaríem? Quin seria el panorama?
Seríem tots iguals de culpables i de responsables.
Val.
No?
Val.
Seríem tots iguals. Si està brut, seria culpa de tothom. Si està net, seria mèrit de tothom.
Clar, però hi haurà personal que dirà però és que això, jo he pixat asseguda, és impossible que jo hagi deixat ruixat tot això de pixum.
sí, però és que no volíeu igualtat?
Doncs aquí la teniu, no?
Ja està. Llavors, i l'espai que es dedica al segon lavabo,
sí,
quarto de bany, doncs és l'espai que serveix als establiments per posar tres taules més i ampliar el negoci i reactivar l'economia. Vull dir, són tot mesures per aixecar l'economia de l'illa, eh? Vull dir,
està molt bé.
No són capricis, bàsicament. Tots tenen un objectiu molt clar. Vull dir...
Sí.
Caminem cap aquí, perquè hem de sortir d'aquest por amb la inflació que estem vivint. Jo crec que aquestes mesures han de centrar-se i el nostre programa electoral i el nostre compromís amb els divisencs ha de ser reactivar l'economia, aixecar l'economia d'Eivissa, sortir més forts d'aquest període que estem vivint, i això només serà possible si em voteu.
He d'acabar d'esbossar-ho,
una mica, també és veritat. Però li donarem voltes, perquè encara tenim una mica de dies. Demà dilluns s'acaba el termini oficial per presentar candidatures.
Val, ja tens el paperam, el tens preparat?
Sí, hem aconseguit els avals necessaris. Vam estar
tots falsos?
Al Beverly.
Tots falsos?
No, vam estar al Beverly.
Ah,
i allà va un trajín de gent. Era un no parar. Les mans plenes anaven, Adrià.
També de signatures?
Efectivament.
Mm-hmm. Està molt bé. Doncs et desitjo molta sort, que no tinguis cap esmena a tota aquesta recollida d'avals.
Que se les validin totes, jo crec que sí, i aleshores ja tindrem, diguem, via lliure per assaltar el Consell Insular d'Eivissa.
Va, jo crec que potser la propera connexió, que serà abans de les eleccions, ja ens podràs revelar si ja has estat acceptat, la teva candidatura ha estat acceptada i ja ha estat validada per poder-se presentar, o si, pel contrari, et diguessin que no, no sé si tens prevista alguna mena de manifestació o de contrapunt.
No ho contemplo ara, no fer ara un aixecament, diguem... violent no seria... Encara seria precipitat, però bueno, estem treballant en totes les opcions possibles, però això ara per ara soc prudent i no descarto res que no sigui que demà ens confirmi la Junta Electoral Central que soc el nou aspirant a president al Consell d'Eivissa.
Perfecte, estarem atents. Excel Camarasa, moltíssimes gràcies.
Salut, que vagi molt bé, Adrià.
Excel Camarasa.
Bolívia Soy.
A l'Oasi.
Hi ha escassetat de reserves al Banc de Sang. Se'n diu Banc de Sang, però no és ben bé un banc, es veu. M'he estat informant, m'he estat documentant, i es veu que en diuen Banc de Sang, però no és una entitat bancària. Si fos un banc... Per fer-te una transfusió, el banc s'hauria de mirar la teva nòmina i pensar-se si te la concedeix o no te la concedeix, i si finalment hi accedís, et farien una transfusió, però hauries de tornar la sang amb interessos. Hauries de tornar la sang que t'han prestat més un parell d'òrgans essencials. 20 litres de sang que t'havien deixat, més un ronyó i una còrnia. Això sí, el banc de sang, per deixar-hi el teu plasma, et donarien una vaixella o una aspiradora, però en realitat només et toca un fosquito.
L'Oasi.
Literalmente chupa la sangre.
L'avi, que es recolza amb una mà a la finestreta baixada de la banda del copilot per descansar les seves sofertes cames, s'adona de l'expressió compungida del rostre del Joan. En cap moment la interpreta com la cara d'algú concentrat, sinó com la cara d'algú que no entén de què li parles. Per això, amb dissimulat paternalisme, l'home gran que assessora el conductor extraviat opta per repetir-li les indicacions en forma de resum. És a dir, que sortint a mà dreta fins al semàfor, avances fins a l'avinguda ampla que et durà la benzinera. El Joan, que recolza un dels braços sobre el volant per descansar el coll, s'adona que el discurs es dobla i conclou que el vell ja repeteix. Potser perquè el cap li balla i s'oblida de que això mateix ho acaba de dir fa un moment. Amb dissimulat paternalisme, el jove conductor extraviat opta per deixar anar un ah-ah-ah per asseverar que ho ha entès i també per preparar el terreny una mica al terreny del comiat.
L'Oasi, allà on els aïllats ens fan companyia. Amb Adrià Quatrecases.
IB3 Ràdio. Som grans. Primera pregunta. Què nom el programa per nens, joves i familiars d'IV3 Ràdio?
No vivim en manual.
Correcte. Què fan els pares, mares, adolescents, ninja, no venim amb manual?
De tot i molt.
Contant batalletes.
I de tenir secció pròpia.
Aprenen coses retro.
Fem de tertulians, d'entrevistadors.
I explicam el que pensam.
Molt bé, un fort aplaudiment. No venim amb manual. Tots els diumenges, matí, amb Regina Cortés. A IV3 Ràdio.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Som una societat que no posam la cadira de fora a l'hora baixa per xerrar amb veïnats.
La ràdio té la veu, té la companyia i té la gent, saps que hi ha una persona allà de vora.
És una ràdio petita que fa que tinguis un sentiment de que formes part d'una cosa, que és aquella, la teva, el teu poble.
Molt agrada fer ràdio, molt serveix per conèixer gent, molt serveix per aprendre.
A IV3 Ràdio, connexió local, amb Magda Cortés.
I jo també aposto per la ràdio.
Diumenge a les 9 del vespre.
Xisco, Joan, m'han dit que mos toca fer una nova esca perquè els oients escoltin el programa de Tèntol. Què els podríem dir?
Tot i que m'agradaria, no seré jo qui digui que Tèntol és el millor programa de la ràdio balear, perquè crec que és un paper que no me correspon.
De fet, podem convidar els oients que mos telefonin per dir-mos què és allò que fem malament al programa.
No puc amb els falsos modestos. Si pot ser que la gent que ens telefoni no sigui per criticar-nos, no me'n faltaria d'altra.
Bé, tantes deim que Tèntol és un programa d'entreteniment i divulgació sobre el patrimoni lingüístic de les Balears i el millor dolç pels vostres hores baixes.
Sí, sí, poden dir això, bona idea. Sí.
Au, idò, fem un Tèntol.
Tèntol, de 3 a 6 a IV3 Ràdio. L'Oasi. El refugi d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Amb Adrià Quatrecases.
Benvinguda o benvingut a una nova sessió de meditació radiofònica. Ja saps que dediquem sempre uns minutets a la setmana a la meditació conjunta, tots plegats a través de les ones hertzianes i tot aquest rotllo. I més avui, que és aquesta hora que, hòstia, avui va especialment bé, eh? Potser estàs dutxant-te o estàs esmorzant, o una torrada sobrassada, una cosa ben calòrica. Hòstia, t'hauries de mirar el colesterol, eh? Això t'hauries d'anar a mirar, eh? Bé, per on anàvem? Què estava dient? Ah, això, la meditació, sí. Meditació. Meditar és un exercici recomanable per a tothom, però sobretot per aquells inspectors d'Hisenda que des de fa pocs dies han començat a rebre declaracions de la renda. Bé, no ells directament, no. Vull dir, abans hi ha uns ordinadors que es dediquen a contrastar informació, lligar caps entre factures declarades i decidir a l'atzar a qui li faran perdre hores i nervis. Quan l'ordinador troba alguna cosa que no quadra, sona una alarma a la seu d'Hisenda i s'encén la música i cau confeti del sostre, perquè si l'ordinador ha trobat quelcom que no quadra, vol dir que d'allí Hisenda hi sucarà un pico. És festa major a Hisenda cada vegada que algun ciutadà indefens presenta la declaració després d'haver-se barallat amb aquell programari de l'infern dissenyat perquè qualsevol persona normal i corrent s'hi deixi les parpelles, les neurones i la uretra intentant desxifrar que hòstia s'ha de posar a cada casella, que és un devengo, que és una base imponible i ni tan sols tenir del tot clar si això és bo o és dolent que et surti un resultat a ingressar o a devolver, perquè no està clar ingressar aquí, ingressar a l'Estat o ingressar-m'ho a mi. És que no queda clar, hòstia!
Un 22% més de contribuents que l'any passat han presentat la declaració de la renda el primer dia de campanya.
La declaració de la renda es pot presentar ara a través d'internet i més endavant es podrà fer via telefònica i presencial.
Tot està dissenyat. Tot està dissenyat perquè t'equivoquis. I llavors, quan la cagues, perquè segurament un any o altre la cagues, és quan entra en joc el nostre protagonista d'avui, l'inspector d'Hisenda. Tu, inspector d'Hisenda, tu ets un entranyable funcionari que fiscalitzaràs els comptes personals d'algú mentre tremola, que trobaràs falles en la declaració que el ciutadà ni tan sols sabrà que ha comès, que et passaràs la presumpció d'innocència pel forro i executaràs sense judici ni dret a la defensa la sanció o l'embargament que li compliqui la vida a un compatriota patós. Sí, tu, inspector d'Hisenda, tu ets algú que s'emporta la mala fama i i les males cares, però tan sols estàs fent la teva feina, oi que sí? Tu ets una víctima més d'aquest sistema extorsionador, no pas el seu botxí predilecte. Tu, inspector d'Hisenda, inspector, tu ets una bona persona. Una bona persona amb el superpoder d'enfonsar algú altre en la misèria. Però una bona persona, al cap i a la fi. Per això, quan rebis el teu primer cas de l'any, el primer arxiu d'un autònom, d'una botiga o una assalariada que s'ha passat de llesta desgravant-se al Satisfyer, tu inspira. I expira. Inspira i expira perquè necessitaràs la contenció i la paciència per fer-li entendre on hi ha l'error impositiu a algú que, si fa una suma de més de 3 xifres, necessita la calculadora del mòbil.
El termini per passar comptes amb Hisenda acabarà el 30 de juny, tot i que avui ja se n'han presentat les primeres.
470.000 las declaraciones que tenemos ya presentadas a las 10 de la mañana, según la información que nos ha dado el Departamento de Informática. 1.500 declaraciones presentadas por minuto.
Uau! 1.500 por minuto. És una llau de penya enviant paperots, això, inspector d'Hisenda? Ai, Masquí, tu que et vas treure les opos creient que et garantien el futur i només t'has suposat empresonar-te en una feina tediosa i ingrata com n'hi ha poques. Tu inspira i expira. Fa com angúnia, eh? Que t'expirin a l'orella, no? Aquest so de... Ai, quin sidral que tindràs, inspector...
Una de les principals novetats d'enguany és l'ampliació del límit d'ingressos per poder beneficiar-se de les deduccions autonòmiques. 33.000 euros per a les declaracions individuals i 52.800 per a les conjuntes.
Això abarca el 80% de lo que és l'univers de persones declarants, és a dir, que hi haurà moltíssima de gent que tindrà possibilitat d'aplicar-se aquestes deduccions, per això és tan important la revisió de l'esborrany.
És, de fet, el que tornen a insistir una vegada més els gestors administratius, revisar bé les dades que té l'agència tributària de cada un de nosaltres.
Sempre s'ha dit, no podem, sense més, acceptar l'esborrany, perquè moltes d'aquestes deduccions no surten a l'esborrany, perquè, evidentment, hi ha d'altres informació.
També s'han d'incloure les ajudes que s'hagin rebut al llarg de 2022. Per a les de la comunitat autònoma, però, s'ha establert una deducció, no així amb les dels Consells Insulars. Una altra de les noves deduccions per a aquesta campanya de la renda beneficiarà els contribuents illencs amb hipoteca variable.
Que és de 250 euros màxim per la pujada dels interessos en aquells ciutadans que tinguin hipoteques variables, per la diferència entre el que pagaven el 21 i el que han hagut de pagar el 22.
Quin sidral tindràs, inspector d'Hisenda, inspectora d'Hisenda, entre l'augment de desgravacions autonòmiques d'aquest 2023, és a dir, que afecta el 2022, què més, això de les ajudes a les hipoteques variables. I no oblidem que també hi ha caselles noves per declarar criptomonedes. Tu, inspector d'Hisenda, estimat, hauràs de controlar que ningú faci la pírola amb les criptomonedes. Tu, que quan sents la paraula blockchain et penses que és el nom d'un Pokémon. Veuràs tu quin anyet passaran tan imposats com impositors. On podria pensar que en matèria de criptomonedes, on encara és majoria la gent que no sap ni de què va la cosa, les converses entre inspectors i inspeccionats seran dignes dels germans Marx? Però per evitar-se aquestes escenes, Hisenda està dissenyada per estalviar-te a tu, estimat inspector, que hagis de parlar amb ningú. Tens drets, tens el dret de demanar tot d'informació, tota la documentació que vulguis, remenar el que consideris, fer despullar qualsevol moviment bancari de l'inspeccionat, i aquest ni tan sols té dret a dirigir-te la paraula. Com és la gent, inspector? A la gent li molesta haver d'entregar un notable tant per cent dels diners que s'ha guanyat per la força? I d'aquí el nom, suposo. Impostos perquè estan imposats. No són cosa voluntària, s'imposen, i punt. I això els ciutadans, doncs, s'ho prenen amb disgust. No sé, potser perquè l'impost de la renda no és l'únic, sinó que és la cirereta d'un pastís que inclou queixalades a cada nòmina, a cada factura, a cada consumició, a cada donatiu, a cada herència, a cada carnet d'identitat que t'has de renovar, que fins i tot per això et cobren unes taxes. Un o dos impostos, vale, però és que al final, tants impostos, al final em empatxen, saps?
L'Agència Tributària estima que a les Illes Balears es presentaran enguany més de 598.000 declaracions de la renda, un 4,5% més que l'any passat. De patrimoni, que també es poden presentar a partir d'avui, unes 9.000.
Els ciutadans que paguen impostos són poc sensibles. Són uns desagraïts i desagraïdes. No valoren totes les martingales entre empresaris propers, totes les subvencions amiguets i tots els sobres que es poden repartir gràcies a aquestes seves aportacions. Però la gent s'hi posa de cul. A la que se'ls informa que ja torna a ser abril i ja torna a tocar presentar la declaració de la renda, s'irriten i no sé per què.
Me cago en todo! No me lo creo! No me lo creo!
La declaració de la renda és un suplici. Això és així, és un suplici, però és un suplici per qui l'ha de fer, però també per qui l'ha de supervisar. I tu, inspector d'Hisenda, tu que estàs meditant per relaxar-te i acumular la paciència necessària per fer front a la teva temporada alta, tu ets l'ase dels cops. T'estimem, inspector. T'estimem, inspectora. Diguin el que diguin aquests neoliberals egoistes. T'estimem perquè si algú ens ha de prendre la cartera, preferim que siguis tu, amb les teves cartes segellades i els teus permisos oficials. Preferim que siguis tu i no un quinqui amb el vestit i pollós. No, ens la pren tot un senyor o tota una senyora. I a partir d'ara, després d'aquesta sessió de meditació, un senyor o una senyora en pau i harmonia amb el seu esperit.
Previously.
A l'Oasi.
Después de subrayar Paul McCartney está muerto, el oyente dijo: poné la canción Revolution 9 al revés y en la parte que John repite Number 9, vas a ver que dice con claridad Turn me on, dead man, enciéndeme, hombre muerto. Entonces, ¿está muerto en serio?
Sí, sí. Claríssim, eh? És claríssim, claríssim. De fet, fer sonar cançons del revés és una tècnica infal·lible per obtenir missatges ocults i revelar veritats incòmodes. De fet, si feu sonar la cançó Antes muerta que sencilla al revés, sentireu com la jove cantant Maria Isabel clarament ja deixava un missatge amagat a la cançó.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Dejadme de explotar. Para comprarte algo, niña, mamá, déjame tranquila, solo soy una niña, coño, déjame en paz, hostias, que tengo edad para jugar con muñecas y no para grabar videoclips medio en pelotas. Cago en la santa trinidad de los demonios. ¡Llamad a asuntos sociales! ¡Llamadnos!
A l'home gran, aquell ahà del conductor perdut li sona inseguretat. Té la sensació que el conductor s'avergonyeix de no seguir-lo i, incomodat per la situació, fa veure que ho ha captat. No el vol humiliar amb una tercera explicació idèntica del recorregut que li recomana, però alhora li sap greu que marxi tan o més desorientat que abans d'aturar-se a consultar-li, de manera que tria una sortida que li eviti tant una cosa com l'altra. Li diu: faci una cosa, giri a la primera i abans d'arribar al semàfor, torni a preguntar. Això està tot per avui des de l'Oasi. Confio que, apartats en aquest racó distant, ens haurem mirat l'actualitat d'una altra manera. Ha estat un plaer comptar amb la vostra companyia. La propera, sentiu-vos lliures de convidar-hi algun amic o alguna amiga. Ens reunim cada dissabte a les 10 del vespre o qualsevol dia, qualsevol hora per internet, des del web o des de l'aplicació mòbil d'IB3 Ràdio. Si voleu rebre un avís quan un nou episodi estigui disponible online, també us podeu subscriure a la newsletter del programa. Podeu fer-ho simplement entrant a l'adreça ja.cat/l'Oasi i només posant-hi la vostra adreça de correu electrònic la rebreu cada setmana a la bústia. Ara us deixo amb una cançó titulada Primer viatge del Xanti Gordi, però la setmana vinent, ja ho sabeu, mateix lloc i mateixa hora. Que passeu un bon dia de Sant Jordi.
Ja fa molts anys d'aquesta història. Eren grans temps, no tornaran. Solem tirar molt de memòria. Però val la pena recordar. I és que amb 15 anys tot es vol verge. S'anel per créixer et fa embogir. Una experiència vora una altra. Només tenim que descobrir. Estic nerviós i sense roba. Però ell sensacions via